Doncs molt bona tarda a tothom, bon vespre. Iniciem el que seria el primer ple d'aquest any 2026. Moltíssimes gràcies i benvinguts i benvingudes les persones que avui ens acompanyeu en aquesta sala de plenari, a l'Alberola. Volem agrair, com sempre ho fem, en els serveis tècnics que fan possible la retransmissió d'aquest ple també perquè es pugui seguir des de casa a través del canal de YouTube. I bé, i donar la benvinguda també avui a la secretària accidental que en substitució del senyor Raül Costa. I per tant, comencem aquest ordre del dia amb el primer dels punts, que seria l'aprovació de l'acte anterior referent al ple que es va realitzar el passat 16 de desembre del 2025. En junta de portaveus no s'ha fet constància de cap cosa i per tant passaríem a l'aprovació. Vots en contra de l'aprovació de l'acte, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 1943 a la 2098 del 2025 i de la número 1 a la 84 del 2026. En junta de portaveus també s'han demanat alguns aclariments que han estat degudament resolts i, per tant, quedaria aquest punt com ha donat compte. I passaríem al punt número 3, que també és un donar compte, en aquest cas donar compte al ple del compliment en el quart trimestre del 2025 del que preveu l'article 104 en relació als llocs de treball reservats a personal eventual. I per això té la paraula la regidora i primera tinenta d'alcaldessa, l'Anna Arbalmol, quan vulguis, Anna.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En aquest punt, el que fem és donar compte al ple de l'informe elaborat per la cap de Recursos Humans relatiu al personal eventual de l'Ajuntament corresponent al quart trimestre del 2025 del que estableix l'article 104.20 de la llei 7/1985 de les bases del règim local. En l'informe es constata que l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha disposat de dos llocs de treball reservats a personal eventual durant el darrer trimestre de l'any i, per tant, no supera el límit legal establert. Realment, un dels llocs només va estar ocupat 8 dies del mes d'octubre, moment en què es va donar la jubilació de la persona que l'ocupava. Aquest personal està escrit als serveis generals de la corporació i també es constata i es dona compte que es compleix amb l'obligació de publicitat, ja que semestralment es publica tant a la seu electrònica municipal com al butlletí oficial de la província de Barcelona la relació actualitzada d'aquests llocs. Gràcies.
Gràcies, regidora. Doncs passem al número 4, que també és un donar compte, en aquest cas, de donar compte de la relació de contractacions i nomenaments d'urgència i per això també té la paraula la regidora Anna Mármol, quan vulguis, Anna.
Gràcies de nou. El 8 de juliol del 2025 es declara la situació d'excedència voluntària per interès particular a una professora de l'Escola Municipal de Persones Adultes, Les Teixidores, amb efectes del dia 1 de setembre. La directora de l'escola facilita un informe on motiva la necessitat de contractar temporalment amb caràcter d'urgència un o una professor o professora a l'escola d'adults. Com en aquell moment no es disposa de cap borsa de treball de professors o professores d'escola d'adults vigent que permeti cobrir la substitució d'excedència de la professora, es publica en el servei d'ocupació una oferta de treball per poder cobrir temporalment aquest servei. Es presenten 9 persones candidates interessades en l'oferta i amb la col·laboració de la directora es realitza la recerca del millor perfil amb la revisió curricular i la realització d'una entrevista. La persona que millor s'adapta al lloc de treball és el senyor Víctor Ojuel Escobar. En data 18 de novembre, la directora de l'escola va traslladar a la unitat de recursos humans la necessitat de cobrir un lloc de treball com a professor o professora de l'Escola Municipal de Persones Adultes degut a la baixa de llarga durada d'una de les professores actuals. Com que la borsa no està finalitzada, la directora de l'Escola Municipal avalua diferents currículums vitaes que ha rebut recentment de professionals del sector docent i després de realitzar diverses entrevistes considera que la candidata ha de ser la senyora Alba Guibernau Gallego i aquesta és la persona que més s'adequa per cobrir aquestes necessitats. Les funcions d'aquests llocs de treball es consideren de caràcter essencial, donat que la formació que s'imparteix des d'aquest centre està orientada, entre d'altres, a la ciutadania que necessita adquirir els coneixements bàsics essencials per a poder reactivar-se professionalment, incentivant així la reinserció laboral. Per aquest motiu, avui donem compte al ple de la contractació d'urgència del senyor Víctor Ojuel Escobar mitjançant contracte laboral per substitució per ocupar el lloc de treball de professor de l'Escola d'Adults amb efectes del dia 1 d'octubre del 2025 i fins al 31 de desembre, amb dos enclosos, i de la senyora Alba Guibernau Gallego amb efectes del dia 8 de gener del 2026 i fins al 7 d'abril del mateix any, amb dos inclosos, mitjançant contracte laboral temporal per poder donar continuïtat a les classes de l'escola. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Passem doncs al punt número 5, en aquest cas sí que és un punt d'aprovació i que porta per títol aprovar l'increment salarial de 1,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament amb efectes 1 de gener del 2026 i per això també torno a donar la paraula a la regidora de Recursos Humans i primera tinent d'alcalde, l'Anna Mármol, quan vulguis.
Gràcies. Les corporacions locals han de reflectir anualment en els seus pressupostos la quantia de les retribucions del seu personal funcional, laboral i membres de les corporacions locals en els termes previstos a la Constitució espanyola i a la legislació bàsica sobre la funció pública. En data 3 de desembre del 2025 es va publicar el Butlletí Oficial de l'Estat número 290, el Reial Decret Llei 14/2025, de 2 de desembre, pel qual s'aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic, on el seu article 2 estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar un increment global màxim de l'1,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre del 2025. Donat que la competència per l'aprovació de l'expedient corresponent correspon al ple de l'Ajuntament, avui portem a aprovació un increment de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament, així com dels càrrecs electes i personal eventual de l'1,5 respecte a les vigents a 31 de desembre del 2025, amb efectes del dia 1 de gener del 2026. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Passem, doncs, a les votacions i, per tant, anem a les votacions. Ai, perdó. Torn de paraula? Sí? Bueno, doncs llavors té la paraula la regidora de la CUP, Marga Uncins, quan vulgui.
Gràcies, bon dia. Des de la CUP votarem a favor d'aquest punt perquè no fer-ho voldria dir penalitzar el personal municipal i això no ho farem mai. El personal públic no pot ser qui pagui les limitacions polítiques d'altres administracions ni la manca de valentia dels governs. Ara bé, dit això amb tota claretat, aquest acord és insuficient, resignat i políticament pobre. Un increment de 1,5% en el context actual no és una millora real. És com a molt un pedaç que no compensa ni de lluny la pèrdua de poder adquisitiu acumulada dels darrers anys. L'encariment de l'habitatge, de l'energia, de l'alimentació va molt per davant d'aquest percentatge i tothom ho sap. El que avui portem a votació és bàsicament l'aplicació automàtica d'un topall imposat pel govern de l'Estat sense cap voluntat de disputar-lo ni d'explorar alternatives. S'assumeix el marc com a immutable i es renuncia a fer política des de l'Ajuntament. I nosaltres creiem que governar no és només obeir decrets, és defensar la gent que sosté els serveis públics. També volem assenyalar que es tracta igual col·lectius molt diferents, funcionari, laboral, eventual, càrrecs electes. Aquesta homogeneïtzació amaga desigualtats reals i evita introduir criteris de justícia redistributiva que serien perfectament defensables des del món local. Que els sindicats no s'hi hagin oposat no pot servir d'excusa. Sovint les negociacions es fan en marges tan estrets que l'única opció és acceptar el mínim possible. Això no converteix el resultat en just ni suficient. Per tant, hi votarem a favor per responsabilitat. Però ho fem deixant constància que aquest govern s'ha limitat a complir l'expedient sense ambició, sense conflicte polític, sense posar al centre la dignitat salarial del personal municipal. Perquè si l'Ajuntament no és capaç de defensar amb més força els salaris de qui fa funcionar els serveis públics, qui ho ha de fer? Gràcies.
Molt bé. Si no hi ha més torns de paraula, li dono la paraula a la regidora perquè faci l'explicació a el que apunta.
Si bé, la meva resposta és que podem estar d'acord que, no, que pugui ser insuficient o no suficient. El que aquí portem a ple és el que ens està marcant a l'Estat, que és l'increment màxim en el qual nosaltres podíem aplicar. El que era en l'article 2 era l'1,5 que s'aplicava en el 2026 i el desembre vam portar el que deia l'article 1, que era el 2,5, que corresponia al 2025. Jo crec que l'aposta sí que la vam fer i vam fer una aposta perquè vam fer una valoració de llocs de treball que això afectava i que per tant sí que hi havia una valoració en el qual diríem s'estaven adaptant el que eren els sous a les funcions que s'estaven aplicant. Per tant, el que podia fer l'equip de govern, no podem saltar-nos a la llei ens marca quan és el màxim que es pot incrementar el que és el capítol 1, i amb això sí que ho hem d'aplicar com ens ho està indicant i ho hem de portar després a ple per poder-ho actualitzar, el que són els preus, però diríem que amb la valoració de llocs de treball sí que el que vam fer és que tota la relació de llocs de treball es van estar treballant, els vam informar, i es va aplicar una part d'ella, diríem, en alguns dels col·lectius ja en el juliol passat i els altres col·lectius s'aplicarà aquest any. Per tant, jo diria que, i a més vostè sap, quan va resultar el total de la valoració de llocs de treball.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara sí, que si no hi ha més intervencions passaríem a les votacions. Per tant, el punt número 6, aprovar l'increment salarial de l'UIMIS de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament amb efectes 1 de gener del 2026. Vots en contra, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Passem, doncs, al punt número 6, que porta per títol aprovar l'increment de les tarifes dels serveis urbans de taxi de Castellà del Vallès del 2026 i per això té la paraula el regidor Aleix Canalis, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Com ve sent habitual, el ple de gener de cada any portem a l'aprovació d'aquest plenari les tarifes del taxi pel 2026, en aquest cas, a instàncies de la sol·licitud que en realitzen anualment l'Associació de Taxistes de Castellà. Concretament, aquest any es planteja un increment d'un 2,21% pels serveis urbans, que correspon als preus aprovats per la Comissió de Preus de Catalunya, i per altra banda, pels serveis interurbans, d'un 2,2%, d'acord amb l'ordre 215 del 2025 de 22 de desembre de la Generalitat de Catalunya. Recordar que les tarifes urbanes les prestem d'acord i amb un conveni que tenim doncs, amb altres municipis, tant de la comarca com del Vallès Oriental, i per tant són d'aplicació uniforme a tots aquests municipis. Per tant, el que plantegem és aquest increment d'un 2,2% i un 2,21% respectivament, i entenem doncs, que és just per tal doncs, que els taxistes puguin seguir prestant el servei amb les condicions necessàries. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions? Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la regidora Núria, quan vulgués.
Bona nit, alcaldessa. Bona nit a tothom. Des d'Esquerra Republicana tenim dubtes sobre la necessitat de pujar els preus. Si bé és cert que l'actualització de les tarifes del taxi respon al marc legal vigent i també al fet que el servei de taxi de Castellà s'emmarca dins d'un conveni que cal respectar per garantir la continuïtat. També volem remarcar que aquest increment de tarifes té un impacte directe a la butxaca dels usuaris i usuàries, que en molts casos no fan ús del taxi per l'elecció, sinó perquè no disposen... sinó perquè no disposen d'alternatives reals de transport públic eficient. Creiem que aquesta és una reflexió que cal tenir present, especialment des del govern municipal, a l'hora d'abordar model de mobilitat del municipi. El cas passa el C4 passa cada hora. Volem aprofitar aquesta intervenció per posar en valor el servei que presten els taxistes del nostre municipi, especialment pel fet que és un servei disponible a les 24 hores del dia. Un servei que moltes vegades acaba assumint mancances del transport públic, com la inexistència d'un servei regular de bus que connecti Castellà amb Terrassa, o les incidències reiterades que aquests dies estem patint a Rodalies. En aquests contextos, el taxi ha estat, per a moltes persones, l'única alternativa per poder arribar a la feina o tornar a casa. Compartim que no totes les competències són municipals, però sí que és responsabilitat política del govern local no normalitzar les mancances del transport públic. Quan no hi ha o prou amb busos o rodalies no funciona, les conseqüències les pateix directament la ciutadania de Castellà i el taxi deixa de ser una opció puntual per convertir-se en una necessitat per arribar a la feina, amb un impacte econòmic clar per a moltes famílies. Aquesta és una realitat que aquest ple no pot ignorar. Dit això, finalment, voldríem fer una petita consideració en relació amb el servei d'atenció telefònica. Valorem la tasca de la persona que atén a l'altra banda del telèfon, però creiem que, tractant-se d'un servei públic, seria positiu facilitar que l'atenció es pugui prestar també en català. En aquest sentit, entenem que l'Ajuntament pot acompanyar i vetllar perquè aquest aspecte es tingui en compte en el funcionament del servei. Tot i això, votarem a favor.
Gràcies, regidora Ribell. Intervencions? No sé si el regidor vol agafar la paraula.
Sí, merci. Properament tenim prevista amb l'alcaldessa una reunió amb els taxistes per valorar com funciona el servei i que també plantejar possibles millores de cara al futur. I aquest tema del tema de com es, en quin idioma es reben les trucades que podem plantejar i també altres millores que ens puguin plantejar pel que fa a la prestació del servei a castellà. Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs passem a la votació del punt número 6, aprovar l'increment de les tarifes dels serveis urbans de taxi de Castellà del Vallès per l'any 2026. Vots en contra, abstencions, s'abstén la CUP. Vots a favor, la resta de grups. Ara toca Esquerra, Junts i l'equip de govern. Passem, doncs, al punt número 7, aprovar definitivament la modificació del Pla de Millora Urbana PMU 02 de Can Carnet Sud. Té per la defensa, la veu, el primer regidor d'Urbanisme i tinent d'alcaldessa, el Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Bé, aquest punt correspon a l'aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana de Can Carnet Sud. El PMU original va ser aprovat definitivament pel ple d'octubre de 2019, així com posteriorment el projecte d'urbanització i el de reparcel·lació. Tot i això, el sector no s'ha arribat encara a desenvolupar i la modificació que avui es porta a aprovació definitiva respon a la voluntat de fer viable l'execució del sector mitjançant una reordenació volumètrica. Aquesta reordenació no suposa en cap cas un increment de la edificativitat ni de l'aprofitament urbanístic ni tampoc del nombre d'habitatges. Concretament es passa d'una ordenació més baixa i extensa a una ordenació una mica més compacta mantenint el mateix sostre edificable. Això permet optimitzar per una banda el sistema viari, incrementar de manera significativa els espais lliures que passen del 12,35 al 19,85% del sòl del sector. Durant el període d'informació pública s'ha presentat una única al·legació de caràcter estrictament tècnic que ha estat estimada perquè no altera l'aprofitament i facilita la construcció, incorporant ajustos menors a la planta soterrani i a la regulació de la planta sota coberta per fer-la coherent amb el POUM. La modificació compta amb informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, així com amb informes tècnics i jurídics municipals favorables, i no ha requerit un nou tràmit d'informació pública. Com a conseqüència de l'ajust de l'ordenació, i tot i no variar els percentatges de cessió ni els drets urbanístics, caldrà actualitzar el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació per adaptar-los a la nova configuració dels espais. El punt arriba avui al ple per a la seva aprovació definitiva, tal com estableix la normativa urbanística. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Intervencions per part d'Esquerra. Té la paraula la regidora Susan Galí, quan vulguis.
Bon vespre. Tal com ha dit el regidor, més de 5 anys després de l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de Can Carnet Sud, el sector continua sense cap habitatge construït. Tot i que el nostre grup, Esquerra Republicana, hi va votar en contra, el planejament estava aprovat, així com els projectes d'urbanització i reparcel·lació. Però encara avui no s'ha executat res. A finals de 2024, Metro Bastesa, actual propietària del sector i gran operadora immobiliària, sol·licita una modificació del pla. Se'ns diu que aquesta modificació no incrementa l'edificabilitat, i formalment és cert, però sí que incrementa l'impacte edificatori real, es passa de 3 a 4 plantes. L'augment d'alçada i la reordenació volumètrica no són neutres. Alteren, com a mínim, la intensitat residencial, el model de densitat i la percepció urbana del sector, encara que es mantingui el mateix sostre edificable. No és el mateix construir cap amunt que repartir els edificis en alçada baixa, encara que els metres siguin els mateixos. Fer els edificis més alts canvia com serà el barri i, per tant, canvia també el model de municipi que s'està definint. Pel que fa a l'habitatge protegit, les reserves fan percentatge de sostre, no en nombre d'habitatges, cosa que pot tenir impactes socials molt diferents. Això vol dir que amb els mateixos metres quadrats protegits es poden fer o molts pisos petits o pocs pisos grans. I pel que fa a la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, el projecte de reparcel·lació concreta que es materialitza mitjançant una participació del 53,06% de l'Ajuntament en una parcel·la d'habitatge protegit, en règim de copropietat amb el promotor. Però aquesta concreció és només patrimonial. No fixa quants habitatges corresponen a l'Ajuntament, ni com es gestionaran, ni sota quin règim, lloguer o venda, es posaran a disposició de la ciutadania. Tampoc s'ha fet públic cap conveni urbanístic amb el promotor, ni cap decisió política clara sobre com l'Ajuntament pensa utilitzar aquesta participació per garantir habitatge assequible. Tot això és legal, però no és socialment neutre. El que des d'Esquerra Republicana volem posar en evidència no és un problema tècnic, sinó una manera de governar que renuncia a liderar la política d'habitatge i es limita a validar el que proposa el promotor. Una manca de lideratge en matèria d'habitatge que el Partit Socialista ha mantingut de manera sostinguda al llarg dels seus més de 17 anys de govern i que és fàcilment constatable només passejant-se pel municipi. I mentre allò que té impacte social queda pendent de concreció, hi ha una cosa que sí que sabem perfectament. Tots sabem com es promociona aquest projecte. El Bosc de Castellà, Tu Futuro Hogar. 62 pisos petits de luxe, amb terrassa, piscina i zones comunitàries espectaculars. Clarament fora de l'abast de moltes famílies i sobretot dels joves de Castellà. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per part del grup de Junts per Castellà, té la veu el regidor Lluís López.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Bé, si agafem la proposta que ens presenten, que ens porten avui a aprovació, té dos punts que són els que ens plantegen més interès, segurament. Una és l'estimació de les al·legacions presentades, el projecte per un particular, i l'altre l'aprovació del text de la modificació en si. El primer inconvenient, hem vist l'informe tècnic que val la seva estimació i, per tant, no és un punt conflictiu, però al moment d'avaluar el segon, el que és l'aprovació definitiva, hem de dir que ens ha costat més poder analitzar què és el que tenim sobre la taula. El text proposat planteja unes modificacions de disseny del conjunt arquitectònic, que ja ha explicat el regidor, proposant una ordenació volumètrica en el que es presenta com un pla millorat respecte a la proposta original del 2019. Per tant, hi ha uns antecedents que també s'han de tenir en compte, com el pla original, i és aquí on hem aprofundit i s'han anat presentant cada cop més interrogants. Hem de dir que cal tenir en compte que un projecte com aquest mou molts documents, memòries, informes ambientals, informes de mobilitat, tot el conjunt del projecte d'urbanització i la corresponent reparcel·lació. El projecte de reparcel·lació original, PMU2 de Can Carner Sud, va ser aprovat l'octubre del 2020 per Junta de Govern Local i presentat al registre de la propietat per a la seva inscripció, però el registrador de la propietat del registre número 4 de Sabadell, que és el que ens correspon aquí a Castellà, va emetre en febrer del 2021 dues notes de qualificació negativa del projecte per diversos motius, entre ells per diferències o incorreccions en el còmput de metres quadrats que és un tema que no és menor, atès que determina el que serà, per una banda, l'aprofitament privat i, d'altra banda, les cessions que passaran a ser titularitat de l'Ajuntament. Per tant, en aquell moment, es deva necessària una correcció instada pel registrador, correcció que aquest Ajuntament aprova el juliol del 2021 també en junta de govern local, és a dir, totes aquestes tramitacions no han passat pel ple, tret de l'aprovació definitiva del projecte de 2019. I la correcció finalment s'inscriu al registre de la propietat i és el document de planejament vigent fins a data d'avui. Des d'aquella data, ja s'ha dit, no s'ha fet res més, fins que la promotora decideix l'octubre del 2024 presentar una modificació que és el que avui votem com a aprovació definitiva. Allò que deia abans del pla millorat i que substitueix la proposta original de l'any 2019. Però què ens trobem? Que aquesta proposta de modificació sembla partir no de la reparcel·lació corregida, sinó de l'anterior que el registrador de la propietat va qualificar negativament. Parlem de metres quadrats de cessió, d'espais verds, de vials, i fins i tot ara el text de modificació introdueix un nou sistema, a part del sistema de zona verda i el sistema de vial, un sistema per a serveis tècnics i ambientals no recollit al primer document i que requerirà també de noves infraestructures especialment atribuïdes a aquest sistema. Clar, tot això canvia la previsió original de repartiment de superfícies i drets? Aquest és un dubte al que arribem aquí i que evidentment requereix d'informació tècnica contrastada i per això confiem en els serveis tècnics de l'Ajuntament. Per tant, no es tracta de que estem davant d'un simple ajust de superfícies, sinó que tècnicament ens plantegem fins a quin punt s'està produint aquí una modificació qualitativa d'elements del projecte, com poden ser les cessions cap a l'Ajuntament que abans esmentàvem. Arrel d'això, és quan també ens qüestionem si les discrepàncies que presenta el text refós que votem ara, però a més també les modificacions que el planteja sobre el projecte original, mereixen necessàriament de correcció, com ja va passar amb el primer cas, o fins i tot si cal la redacció d'un nou projecte de reparcel·lació donades les diferències amb el planejament vigent. Tot això són dubtes que tenim i que exposem ara perquè són els que ens han de fer decidir el sentit del vot, que sincerament encara no tenim clar. Bé, les qüestions que ens han anat sorgint, segons hem anat aprofundint en el tema, les hem anat plantejant a l'equip de govern i amb les seves respostes hem pogut fer-nos una idea més global d'on estem, informacions que han anat arribant fins al dia d'avui, avui mateix. No per res, sinó perquè les hem anat consultant i hem anat fent les preguntes segons anàvem sorgint aquestes qüestions. I agraïm a l'equip de govern, però també especialment a tots els serveis tècnics que ens hagin anat donant aquestes respostes per la mateixa tramitació del pla i per la seva complexitat tècnica. Llavors, en definitiva, on ens trobem? Doncs davant d'un text de modificació d'un pla de millora urbana que indubtablement s'aprovarà avui, però que tenim aquests dubtes que comentem que semblen ser que podria patir ja fins i tot abans de ser votat, possibles defectes que necessitaran modificacions i esmenes en un futur. Així doncs, com deia, no és fàcil decidir què votem. Ens han indicat que hi ha documentació que segurament s'incorporaran endavant en aquest expedient i que ara no tenim i que modificarà o esmenarà, o hauria de modificar o esmenar, allò que ara hem de votar. El nostre vot, en principi, tampoc és que sigui decisiu, però clar, per la nostra part sí que volem doncs, donar suport a la seva proposta. Però tenim tots aquests dubtes i llavors ens agradaria que hi hagi com un compromís per part de l'equip de govern de dir això realment existeix o no, estem equivocats potser amb les nostres reflexions i això continuarà endavant i evidentment s'hauran de fer modificacions i esmenes. Hi ha el compromís de que nosaltres puguem tenir des de l'oposició, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo a totes les persones que som regidors i regidores de l'oposició, tenir un accés més fàcil a la informació sobre aquest projecte en endavant fins que acabi sent una realitat. Més que res perquè també s'han anat produint moltes modificacions, s'han anat aprovant coses totes per juntes de govern local i nosaltres no hi arribem a tenir capacitat decisiva en aquest punt. Doncs bé, ho deixo aquí i demano a l'equip de govern doncs, que ens doni respostes un cop més. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. En el torn de rèplica intentaré respondre algunes de les qüestions. Demana la paraula per la part del grup de la CUP, la regidora Marga Uncins. Quan vulguis, Marga.
Gràcies, bon dia. Des de la CUP entenem que aquesta modificació del Pla de Millora Urbana respon a una realitat evident, un sector encallat des de fa més de 5 anys, amb planejament aprovat però sense cap obra ni cap retorn social pel municipi. En aquest sentit, és positiu que es busquin fórmules per desbloquejar situacions que, tal com estaven plantejades, no han funcionat. Valorem positivament que no s'incrementi l'edificabilitat ni l'aprofitament urbanístic global del sector. L'augment d'espais lliures i la reducció del viari és un element favorable que pot contribuir a un entorn més amable i menys asfaltat. El fet que s'hagin incorporat informes ambientals i de perspectiva de gènere indica un cert esforç d'adaptació a criteris més actuals del planejament. Tot i això, trobem un seguit de punts que ens porta a ser crítiques. Aquest expedient és un exemple més d'un model urbanístic reactiu, on el planejament es modifica a demanda del gran promotor privat en lloc de respondre a una estratègia pública clara de model de poble. Com sempre, són i continuen sent les empreses privades les que decideixen com ha de ser el nostre urbanisme. Estem en un immens dia de la marmota. Quantes vegades ho hem repetit, això? Que després de tants anys no s'hagi iniciat cap obra posa de manifest que el problema no era només tècnic, sinó també de dependència d'un operador privat que decideix quan i com s'activa el sòl. L'augment d'alçada, encara que no comporti més sostre, impacta en el paisatge urbà i en la vida quotidiana del barri. I aquests efectes no sempre queden prou debatuts amb el veïnat. Torna a evidenciar-se una dinàmica preocupant, un pom que s'esmena a pedaços, amb modificacions puntuals successives, en lloc d'afrontar una revisió global que posi l'habitatge, els serveis i la cohesió social al centre. I trobem a faltar garanties clares que aquest desenvolupament prioritzi l'habitatge assequible o públic. Trobem a faltar compromisos ferms amb termini d'execució i mecanismes de control que evitin que el sector torni a quedar aturat durant anys. I trobem a faltar també un debat polític de fons sobre quin creixement necessita Castellà, per què i per qui es construeix. En resum, aquesta modificació pot servir per desbloquejar un sector i millorar alguns aspectes del planejament vigent, però no deixa de ser una solució parcial, condicionada als interessos d'un gran promotor i emmarcada en un model urbanístic que continua sent fragmentat i poc planificat a llarg termini. Des de la CUP defensem que el sòl és un bé col·lectiu i que el planejament urbanístic ha d'estar al servei del dret a l'habitatge, del veïnat i del futur del municipi, no de l'agenda dels fons immobiliaris. Aquesta modificació potser arregla un problema puntual, però no resol el debat de fons. Quin poble volem i qui en decideix el seu creixement?
Gràcies, regidora. Sí, doncs per part del grup d'Ara Toca té la paraula el regidor Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Per la nostra part i per no ser reiteratius, nosaltres ens abstindrem amb la votació perquè hi ha coses que no ens semblen correctes del POM, que estem estudiant i estem revisant i traslladarem quan tinguem tota la informació. Sí que a nivell general creiem que a nivell de poble potser estem orientant una miqueta un tipus de construcció potser que no és tan necessària per la viabilitat del poble i coses més necessàries, però el ser privat i fer les coses si estan ben fetes, pues no hi haurà res a dir. Gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs entrem en el torn de rèpliques i li torno a passar la paraula al regidor Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, fent un recull de les diferents consultes i aportacions de cada grup, aniria, no?, per la part més rellevant, no?, que quina afectació té, no?, i miro el regidor Lluís López, que és qui ha fet les preguntes més concretes per veure si som capaços d'entendre que es pot votar a favor i que puguin fer confiança. De fet, ho hem dit i ho ha dit més d'un grup. És un punt eminentment tècnic. El debat polític es va realitzar al ple del 2019 i amb l'aprovació també del POM, per tant, és una qüestió que evidentment podem repetir les vegades que calguin, però avui portem una adaptació purament tècnica d'una qüestió que ja està debatuda i aprovada. Per tant, aquí, respecte a les consultes, no, alguns interrogants que feia el regidor Lluís López, si hi ha algun canvi de drets urbanístics, la resposta és contundent. Els drets urbanístics romanen, es mantenen exactament igual, L'únic que s'actualitza és la documentació tècnica per ajustar a la nova ordenació aprovada. Evidentment que encara no s'ha portat la reparcel·lació i, per tant, sí que hi ha qüestions que encara podem tractar, perquè primer cal justament aprovar definitivament el document urbanístic. Una vegada s'aprova aquest PEMU és quan té sentit tramitar i aprovar la modificació del projecte de reparcel·lació. Per tant, això no és un canvi rellevant, no. És un canvi d'ordenació i no d'aprofitament. Urbanísticament és rellevant a nivell tècnic, però no substancial en termes de dret ni de model, com dèiem. No hi ha cap increment d'aprofitament ni de sostre edificable, és una reordenació ja informada favorablement per serveis tècnics i per la Comissió Territorial d'Urbanisme i, per tant, reitero, la modificació del PEMU fixa el marc urbanístic, els projectes d'urbanització i reparcel·lació que vindran simplement s'hi hauran d'adaptar, com és habitual en aquests casos, no portem res estrany. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part d'Esquerra, torna a demanar la paraula la regidora Susan Galí, quan vulgui. Susan.
Bé, em sembla que tant el grup de la CUP, no sé si s'ha donat per respost, però jo no m'he sentit per resposta gaire. Et sembla que només ha respost el grup de Junts. Però bé, en referència en que és una qüestió tècnica, gairebé sempre que porten modificacions o plantejaments de plans de millora o del POM, sempre és una qüestió tècnica i nosaltres estem aquí per no parar de dir que sí, que els informes tècnics validen la forma, però no defineixen el model, això ho fa la política. I nosaltres estem aquí per cada cop que puguem posar-ho sobre la taula. I repeteixo, només cal veure la publicitat, o sigui, si qualsevol persona pot entrar a la web i veure la promoció que s'està fent, parla de Metrobacesa, parla de natura, no? De benestar, de qualitat de vida, però el que realment s'ofereixen són pisos petits de luxe, com he dit, amb terrassa, piscines, zones comunitàries espectaculars. I qui no vegi que aquest projecte segmenta l'oferta d'habitatge actual de Castellà cap a un perfil amb un alt poder adquisitiu, és que o no viu a Castellà o directament, no sé, viu a Nàrnia. La publicitat diu coses com: ubicada en Castellar del Vallès, viviràs rodeado de bosques i zones verdes, con la tranquilidad que aporta la naturaleza, pero a un paso de los principales servicios de la población, comercios, colegios, transportes y centro de salud, y centros de salud, en plural. Quan aquí, de centres de salut, que jo sàpiga, només n'hi ha un. I vosaltres esteu comentant, això és publicitat, això és el promotor, però casos com el bosc de Castellà evidencien una tendència preocupant, que és la pèrdua de lideratge municipal a l'hora de definir el model urbanístic del poble. I mentre a Castellà es construeix sense parar, els serveis públics no creixen al mateix ritme, no creixen al mateix ritme. I aquesta descompensació té conseqüències directes sobre la qualitat de vida. Gràcies.
Molt bé, crec que el regidor vol fer la contrarèplica.
Well, de fet, no, la pregunta no sé quina, no sé ben bé quina era. O sigui, m'ha dit que no respost, he respost a qui m'ha fet preguntes. Si em fa una pregunta concreta li respondré. Si es refereix a una publicitat d'un privat, és que no hi he perdut massa el temps, vull dir que he tingut coses més rellevants a fer, com per exemple preparar això. Per tant, no em sembla que fer aquí publicitat d'una empresa privada sigui el que venim a fer, però cadascú, i el debat polític el que vulgui, només faltaria, ja ho he dit abans.
Molt bé, doncs demana la paraula per part del grup de Junts. Torna a tenir la paraula el regidor Lluís López, quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcaldessa. Bé, comentava el regidor o feia referència a la a possibles noves reparcel·lacions que hi hagin. Entenent que hi ha una reparcel·lació que ja existeix, que està validada, que es va corregir fins i tot perquè fos l'adient i no hi haguessin dades que no eren les reals i s'adaptés a la realitat tal com diu el propi text, el fet de que, com diu el regidor, hi hagi futures reparcel·lacions és perquè hi ha una necessitat i entenem que aquesta necessitat de noves reparcel·lacions és perquè aquesta modificació que avui votarem i que s'aprovarà fa canvis que no recull o que no s'adapten a la reparcel·lació que hi ha vigent actualment. I per una altra banda, també m'agradaria, com ha fet Esquerra, reclamar una mica de resposta sobre el plantejament que li he fet de l'accés a un seguiment més proper d'aquest tipus de projectes i expedients. Gràcies.
Bueno, doncs em demanen la paraula, entenc pels gestos que m'estan demanant la paraula. La regidora d'Esquerra, Susan Galí, tornes a tenir la paraula quan vulguis.
Bé, en quant a que no he fet una pregunta directa, jo crec que estem en un debat polític, llavors estem debatent, no cal fer una pregunta directa perquè pugui contestar a tot el que se li ha dit, però bé, el silenci també diu molt, així que gràcies.
Silenci cap, perquè crec que estic responent a tot el que se'm consulta. Respecte a aquestes qüestions que planteja el regidor Lluís López, efectivament, quan hi hagi la possibilitat de si s'aprova, si tira endavant l'aprovació del PEMU, evidentment que qualsevol pas que es faci, tota la documentació està a la seva disposició i el debat a tractar-ho, inclús a nivell tècnic, sempre hi és. Qualsevol consulta que feu arribar es respon immediatament. Gràcies.
Doncs ara sí, passem a les votacions. Per tant, passem a la votació del punt número 7 de l'ordre del dia, que és aprovar definitivament la modificació del Pla de Millora Urbana Can Carnet Sud. Vots en contra. Vota en contra el grup d'Esquerra Republicana i la CUP. Abstencions. S'estén el grup d'Ara Toca. I vots a favor, l'equip de govern i Junts per Castellà. Molt bé, passem ara doncs al punt número 8, que és aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius. I té per això la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa, i bon vespre a tothom. Portem avui l'aprovació del ple la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de neteja de les nostres escoles, edificis municipals i equipaments esportius, adjudicat a final del 21 a l'empresa La Bruixa i que ara, amb aquest acord, estendrem des de l'1 de gener del 26 fins al 31 de gener del 27. Aquesta pròrroga no és només continuïtat administrativa, sinó que respon a una gestió eficient per tres motius. Primer, de la conformitat del servei, compten amb l'informe favorable de la unitat d'esports i la voluntat expressa de l'empresa per continuar amb les condicions actuals. Segon, per l'adaptació a la realitat, un import de més de 900.000 euros ja recull l'ampliació de més de 6.000 hores anuals que van aprovar el passat juliol per ajustar-nos a les necessitats reals dels nostres equipaments. I tercer, per la seguretat jurídica, l'expedient compta amb tots els informes favorables tant de la tècnica de serveis jurídics com de la intervenció municipal. Amb aquesta decisió, l'equip de govern garantim que els centres educatius i les instal·lacions on els nostres joves fan esport estiguin en perfectes condicions d'higiene durant tot el proper any, executant el termini màxim previst en els plecs i donant estabilitat a un servei que és fonamental per a les famílies de Castellà. En definitiva, es tracta de complir amb el que preveuen els plecs de condicions i assegurar el funcionament d'un contracte tan important per a la nostra vila. Per tot això, demanem el vot favorable a la resta de grups municipals per aprovar aquesta pròrroga i l'autorització de la despesa. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Per part d'Esquerra, demana la paraula la regidora Susan Galí, quan vulguis.
Gràcies, bon vespre de nou. Avui portem a aprovació la segona i última pròrroga d'un contracte que afecta espais especialment sensibles del nostre municipi, escoles, equipaments esportius i edificis municipals. Des d'Esquerra Republicana hem mantingut una posició coherent al llarg de tot el recorregut d'aquest contracte. Ja en el moment de la seva aprovació inicial, l'any 2021, no vam votar-hi a favor perquè consideràvem que es tractava d'un model de contracte millorable, que no incorporava prou criteris socials, com ara la priorització d'empreses d'inserció laboral en cas d'empat i que incluïa millores molt vinculades al context de la pandèmia amb el risc que quedessin ràpidament obsoletes. Durant la primera pròrroga vam votar a favor per la necessitat de garantir la continuïtat del servei, però ho vam fer demanant explícitament informació detallada sobre el seguiment i l'avaluació del contracte i amb el compromís que aquest temps servís per preparar una futura licitació millor. Avui, malauradament, ens trobem exactament al mateix punt. Tot i haver demanat reiteradament accés als informes de seguiment, a les enquestes de satisfacció i a les valoracions dels equipaments, fins i tot mitjançant una sol·licitud formal registrada, aquesta informació no ha estat compartida amb els grups de l'oposició. Però el que avui debatem va més enllà d'aquest contracte concret. Ens preocupa que l'esgotament sistemàtic de les pròrrogues fins al límit s'hagi convertit en una manera habitual de governar. Pròrroga rere pròrroga, els grups municipals demanen informació sobre com s'està treballant el nou contracte, quines millores s'estan plantejant o quin model de servei es vol impulsar. I la resposta és sempre la mateixa, cap informació, cap debat, cap retorn. Aquesta manera de fer acaba reduint el paper del ple a un simple tràmit administratiu o un consultori, on els representants polítics ens limitem a venir a aixecar la mà i aprovar contractes sense disposar de la informació necessària per poder fer una valoració política responsable. I això no és una bona pràctica democràtica. No fomenta la transparència ni la participació que aquest Ajuntament diu defensar. No estem qüestionant la necessitat del servei ni la feina de les treballadores. El que qüestionem és un model de gestió dels contractes públics que no incorpora avaluació compartida ni participació dels usuaris ni implicació dels grups municipals en la definició del futur. Creiem que aquesta segona pròrroga hauria d'haver estat l'oportunitat per fer les coses d'una altra manera. Malauradament no ha estat així. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Alguna paraula més per part del grup de la CUP? Té la paraula la regidora Marga Uncins, quan vulguis.
Bon dia de nou, gràcies. El proper dia jo crec que podríem consensuar amb el grup d'Esquerra i estalviar-nos la meitat de feina, perquè aquesta vegada en aquest plenari estem anant molt a la una, suposo que per lògica, no?, de partits d'Esquerra. Avui no parlem només d'un contracte concret, parlem d'una manera de governar que malauradament s'ha convertit en norma en aquest Ajuntament. Es prema fins a l'últim dia totes les pròrrogues possibles de tots els contractes, una vegada i una altra, com si això fos una virtut de bona gestió. Des de la CUP ho volem deixar ben clar, això no és planificació, això és deixar passar el temps. Els contractes públics no haurien de viure permanentment en la pròrroga. Les pròrrogues haurien de ser una eina excepcional per situacions puntuals imprevistes, no un recurs estructural per tapar la manca d'anticipació política. I aquí, amb el PSC al capdavant, ja no estem parlant d'una excepció, estem parlant d'un patró. Aquest govern sap perfectament quan venceran els contractes, ho saben amb anys d'antelació, i tot això s'espera sistemàticament al límit, s'esgoten totes les pròrrogues i després se'ns porta al ple amb presses amb l'argument que no hi ha alternativa o que no es pot fer d'una altra manera. I sí, sí que es pot fer d'una altra manera, planificant, licitant a temps, obrint debat sobre com volem prestar els serveis, millorant condicions laborals, exigint criteris socials i ambientals reals pels contractes. Però això requereix projecte polític i aquí és on es pot veure clarament que no en tenen. Aquesta pràctica té conseqüències molt concretes. Precaritza les condicions laborals de les persones que presten els serveis que viuen anys en la incertesa. Limita la capacitat de millora dels serveis públics perquè es manté el tal com està durant massa temps. Buida de contingut el control democràtic perquè el ple acaba votant sota xantatge temporal o pròrroga o col·lapse del servei. I tot això no és neutral. Beneficia sempre els mateixos, les empreses concessionàries que cobren tranquil·les, sense competència real, mentre l'Ajuntament renuncia a repensar els serveis en clau de gestió pública, qualitat i drets. Des de la CUP creiem que Castellà mereix un Ajuntament que governi mirant endavant, no un que funcioni a base de pròrrogues automàtiques. Governar no és aguantar, governar és decidir. I decidir vol dir anticipar-se, no anar sempre a remolc. Per això avui no només qüestionem aquest contracte, qüestionem un model de gestió esgotat, còmode pel govern però perjudicial pel poble. I acabem amb una pregunta molt senzilla. De debò que gestionar un Ajuntament vol dir viure eternament de pròrroga en pròrroga? Perquè nosaltres des de la CUP tenim clar que no. No comptin amb nosaltres per continuar validant aquest model.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del grup de la TOCA té la paraula el regidor Miquel Vilanova. Quan vulguis, Miquel.
Bueno, nosaltres som els últims a parlar i repeteixo el d'abans, no vull ser reiteratiu, sí que demano a l'equip de govern el que nosaltres hem demanat els últims tota la legislatura i cosa que estem fent molt bé amb altres licitacions que les tenim sobre la taula i que estem començant a participar molt. Nosaltres vam demanar sempre la mà estesa a l'equip de govern per aportar el nostre granet de sorra perquè aquí venim i evidentment el nostre vot no farà variar un vot majoritari, però si l'any que ve venen eleccions, estem en un any molt important, un any en què tenim diverses licitacions i que jo crec que és molt important per tots, sobretot pel poble i pels vilatans, que tinguem el nostre espai, que ens escoltin i que conjuntament puguem treballar tots. Si no, d'una altra manera, serà ja molt difícil la governabilitat de la forma que ho estem fent. És veritat que tantes pròrrogues i arribar al final amb tot no té un patró molt coherent. Però de totes formes jo els agraeixo que cada vegada que ho hem sol·licitat s'està comptant amb nosaltres, s'estan fent les reunions i les taules de treball. Gràcies.
Moltes gràcies. Regidor, vol intervenir? Doncs té la paraula per la rèplica el regidor Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, després de les intervencions tant de la regidora d'Esquerra com de la regidora de la CUP, sembla que les pròrrogues no siguin legals, sinó que no sigui un instrument per poder fer pròrroga. Però bueno, jo intentaré ara fer arguments per defensar aquesta segona pròrroga. I hi ha l'argument de l'estabilitat. Vam aprovar una modificació del contracte al juliol de 25, augmentant més de 6.500 hores. És el més assenyat i responsable és deixar que aquesta modificació es consolidi i funcioni amb l'empresa que ja coneix els nostres centres abans de llançar-nos a una nova licitació de més d'un milió d'euros. Tal argument tècnic. Tant el cap d'esports com el servei jurídic han dictaminat que la pròrroga és favorable. No és una decisió arbitrària, és una decisió avalada pels tècnics. I busquem el millor per les escoles i els pavellons. Està l'argument econòmic. Prorrogar ara ens permet mantenir les condicions vigents en un context d'inflació on una nova licitació podria sortir amb preus molt més elevats, protegint així les arques municipals. La seva queixa és merament formal, però la realitat és que a 1 de febrer les escoles castellans estaran més netes gràcies segurament a gestions d'aquest estil, tot i que siguin pròrrogues. Criticar una pròrroga legalment prevista és criticar l'estabilitat dels serveis públics de la nostra vila. Aquest equip de govern que vostè deia que estava improvisant esgota els terminis legals per garantir la millor prestació possible al menys cost. Perquè no tenint el ple nou, l'Ajuntament està treballant en la diagnosi per al futur ple del 2027. I aquí, una mica per lo que deia el company d'Ara Toca, sí, estem en l'inici de licitació de diferents contractes, estem parlant de diferents contractes, neteja, d'aigua, ara de neteja d'edificis. També podem fer propostes, perquè una cosa és tenir la mà estesa per intentar proposar, intentar explicar tot aquest contracte que tenim damunt de la taula, però aquí encara nosaltres no hem escoltat cap tipus de proposta per incloure dintre d'aquests plecs. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del grup d'Esquerra, li torna a tenir la paraula la regidora Susan Galli, quan vulguis.
Bé, m'agradaria recordar que en aquesta modificació del contracte, una part molt important de l'increment d'hores, però aproximadament de la meitat, si no m'equivoco, va ser per les escoles Bressol Municipal, que com van canviar el contracte, doncs es va tenir que incorporar aquest increment. O sigui, en aquest sentit, la millora era relativament petita en termes globals. Vale. Però, o sigui, veu aprofitar, però la meva pregunta és per què no veu aprofitar per fer ja una nova licitació ja que entrava i a més tots aquests plecs que estan incorporats es poden reutilitzar perfectament per fer la nova licitació. Vull dir que no em sembla una justificació. Gràcies.
Molt bé. Doncs té la paraula Miquel Vilanova per part d'Ara Toca.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, senyor Pepe Riba, encantat de la vida que ens doni algú i li passarem el que creiem que podem ajudar, igual que vam passar una moció per netejar els polígons, tenim molt bruts, es va aprovar per majoria i encara està igual. A vegades les propostes i les coses també s'han d'escoltar i hem de voler col·laborar entre tots. Sí que econòmicament jo entenc que tot té una dificultat i jo li dono la mà estesa per treballar. Llavors, pel nostre grup i sempre, per de cara al poble i tot, li passarem propostes i ojalà tots trobem, puguem aportar, com li he dit, el nostre granet d'arena de sorra perquè tot pugui funcionar millor. Gràcies.
Molt bé, doncs anem acabant aquesta torn de contrarèplica. Regidor Pepe Leiva, tens la paraula.
Sí, regidora, el seu dia vam fer aquesta modificació per incloure més hores també en altres espais, no només a l'escola. I segurament, a l'escola, a la llar d'infants municipals, segurament aquest any haurem de fer alguna altra modificació pel tema de la piscina. D'acord? Un espai també nou que no sabem com acabarà desfuncionant en matèria de neteja. Miqui, al final una cosa és proposar per poder fer plecs i serveis que puguin donar futur i una altra cosa és un problema puntual que podem tenir en algun espai del municipi. Gràcies.
Vale. Doncs a mi sí que m'agradaria apuntar aquí una petita cosa, sobretot per a la gent que ens està escoltant, que estan aquí o que potser estan a casa i que nosaltres estem acostumats a parlar en uns termes que entenem, ens pensem que tothom els coneix i la gent doncs, crec que no mereix que les coses s'expliquin amb prou claretat. Estem parlant, o esteu parlant, de la pròrroga com si fos una cosa, doncs, un dimoni, no?, que fem servir, que ens seien de la màniga perquè no hem fet els deures, perquè no s'ha fet les coses quan tocava, i això, pues això no és així. És a dir, la pròrroga és una eina que contempla la llei de contractes i que quan es fa un contracte, la pròpia llei de que es pot dir, en funció del tipus de contracte, si és un servei, en fi, aquí hi ha un detall molt tècnic, però es pot fer doncs, a 3 anys més 2 de pròrroga, a 5 anys més 1 de pròrroga, etc. Per tant, aquesta pròrroga no és una cosa que nosaltres l'estem agafant ara perquè no hem fet els deures, perquè estem improvisant, perquè no estem planificant, és que és absolutament tot el contrari. Absolutament tot el contrari. Per què la llei permet les pròrrogues? La llei permet les pròrrogues perquè si tu fas, per exemple, un contracte a 5 anys, la llei el que fa és permetre't que al 3 anys facis una revisió i si realment està funcionant continues i si no està funcionant doncs pots aturar-te i no acabar d'esgotar els 2 anys que et falten. Per això està feta la pròrroga, per tant, la pròrroga no és una cosa, no és un dimoni, vull dir, no, les pròrrogues es poden fer servir en molts conceptes, no? He parlat d'unes coses que precaritza els treballadors, és que és absolutament tot el contrari, li dona estabilitat als treballadors i a les treballadores de les empreses, els hi dona estabilitat perquè saben que tenen un any o tenen 2 anys més. I a més et permet que en un moment donat, quan arriba el venciment, tu puguis mirar si aquest contracte funciona o no funciona i si és suficient o no és suficient. I tant, en la primera pròrroga es va modificar, tal com ha dit la regidora, en escoles bressol, també es va modificar per incrementar neteja en el mercat, també es va modificar per incrementar neteja en Sant Esteve, que s'estan fent ampliacions, i ara, no sé si s'ha provocat una modificació o no, però que és una eina que et permet revisar el contracte. Per temps, no sé, si anem a l'argot del futbol, no? El gol que es fica en la pròrroga és igual de vàlid, no?, que el gol que es fica en els 90 minuts, doncs una cosa similar. Per tant, estem parlant aquí de que, bueno, que sembla que la pròrroga és perquè ens hem estat mirant el sostre durant aquest temps, i això no és així. La pròrroga és una eina que permet la llei de contractes precisament per fer el que està fent l'Ajuntament de Castellà, que és revisar que si funciona, si no funciona, si és suficient o no és suficient. Per tant, bueno, només ho volia aclarir perquè potser les persones que ens estan escoltant, això de la pròrroga els sembla com una cosa molt excepcional que es fa servir quan s'ha esgotat el temps legal. I no és així, és una eina que està pensada precisament per fer el que s'està fent avui aquí. Simplement volia dir així. Per tant, bueno, espero que la gent que ens està escoltant li hagi quedat una miqueta més clar i passem doncs, a les votacions. Per tant, vots en contra d'aprovar la segona pròrroga del contracte al servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius. Vot en contra la CUP. Abstencions. Esquerra Republicana s'abstén. Vots a favor. Junts per Castellà, ara toca i l'equip de govern. Molt bé. Doncs ara passem al punt número 9, que és designar jutge o jutgessa de pau titular i suplem del nostre municipi. En junta de portaveus s'ha explicat com es procedirà a fer les votacions i, per tant, li passo la paraula a la primera tinent d'alcaldessa, l'Anna Mármol, que explicarà i repetirà com funcionarà. Tenim aquí la urna i ara ens explica com s'ha de fer.
Gràcies, alcaldessa.
Portem a ple a l'aprovació de la designació del jutge o jutgessa de pau titular i del suplent d'acord amb el procediment que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament dels Jutjats de Pau. Tal com recull l'expedient, s'ha realitzat el procediment amb la resolució d'alcaldia corresponent i la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal com exigeix la normativa. Durant el termini de presentació de sol·licituds s'hi van presentar 17 candidatures, totes elles vàlides per ocupar el càrrec. El càrrec de jutge o jutgessa de pau és una figura essencial dins l'àmbit de la justícia de proximitat. Són persones que des de la seva vocació de servei públic contribueixen a resoldre conflictes menors, a donar suport a l'administració de justícia i a garantir que la ciutadania tingui un accés pròxim, àgil i respectuós als serveis jurisdiccionals. Ara bé, per tal de poder ocupar aquests dos càrrecs, procedirem a la votació del plenari de la següent manera. A la taula de la secretària i la interventora disposem d'una urna i demanaré als regidors i regidores que en el paper que han trobat, sí, a la seva taula, apuntin el nom de la persona per ocupar el que és el titular. I si no volen triar cap de les persones proposants, doncs que marquin amb la creu, doncs que volen fer un vot en blanc o que es volen abstenir. Un cop hagin escrit el nom del titular, el posarem dins del sobre i començarem a fer la votació. Començarem pel regidor Miqui Vilanova, seguiran els seus companys de taula, seguirem per la taula del davant i després passarem a la Olga, la taula del darrere, i després per la Joana i tots els regidors. I d'aquesta manera farem tota la votació del que és el jutge titular o jutgessa. D'acord? Doncs si voleu podem començar a fer algun dubte. Ah, perdó.
Vale, no, és que en junta de portaveus hi ha grups que han demanat que volien intervenir abans de la votació i, per tant, per part del grup d'Esquerra, té la paraula la Susan Galí.
Res, només m'agradaria anunciar que per coherència amb els principis d'imparcialitat i d'objectivitat no participaré en aquesta votació. Gràcies.
Molt bé. Espera, Esquerra també vol parlar... Doncs té la paraula la seva portaveu, Dolors Ruiz.
Voldria deixar clar que Esquerra Republicana reafirmem el nostre compromís amb la justícia de pau i amb el rigor institucional, un compromís que aquest ple ja ha expressat també a través de mocions presentades pel nostre grup en defensa del rol i les funcions dels jutges i jutgesses de pau que encara s'han de restablir al complet. I en aquest punt de l'ordre de dia, el dret de vot individual de cada regidor i regidora del nostre grup ha estat plenament garantit i la decisió de no participar en la votació d'algun dels regidors del nostre grup és una crida a la reflexió feta amb responsabilitat. Som conscients que amb aquesta posició no bloquejarem ni l'elecció ni el funcionament institucional del municipi, però volem que sigui una crida de reflexió perquè... ens hem trobat, per exemple, que les dades disponibles van estar elaborades fa més de 2 anys i que poden estar desactualitzades i que la documentació, en el meu cas, no em permet fer una valoració plenament equitativa de totes les candidatures. Crec que s'hauria de definir un model per poder avaluar les mateixes vares o els mateixos valors les diferents persones que hi participen. Ha dificultat la valoració objectiva d'una figura tan rellevant, especialment en el moment de transformació del model de justícia de pau. Per això respectarem el vot de la majoria, però també la decisió personal de cada regidor i regidora. Gràcies.
Molt bé. Per part de la CUP també volies tenir... Pues, quan vulguis, marca uns cins.
Sí, nosaltres volíem fer una petita reflexió al voltant de la figura del jutge o jutgessa de pau, perquè, bueno, intentaré anar una mica ràpid perquè ja ens ha demanat la senyora alcaldessa que no ens allarguéssim molt, però jutges i jutgesses de pau constitueixen el primer esglau del sistema judicial, han de ser persones orientades a trobar solucions, amb capacitat de mediació, han d'actuar amb criteri comú, la seva funció principal és resoldre malentesos, conflictes de convivència. Per tant, nosaltres creiem que per tot això han de ser És essencial que siguin persones profundament arrelades a la vida col·lectiva del municipi, que coneixin la realitat social, humana, urbana, nascudes en el sentit ampli a la dinàmica mateixa del poble al qual serveixen. Som conscients que el poder judicial pot ser sovint rígid i arcaic, per això, com que sabem que els jutges de pau són la base més propera a la ciutadania, aquests càrrecs tenen un valor d'interès inqüestionable dins el procés de modernització d'aquest poder judicial. En aquest sentit, la persona que ens hauria agradat proposar per poder fer un debat, debat que no s'ha acabat produint, ja que no hem pogut tenir un espai on poder expressar els nostres criteris. Evidentment, tal com se m'ha comentat, ja se sap a qui ho hauríem proposat, però no era qüestió de proposar un nom, era qüestió de fer un debat, no, sobre quines característiques té aquesta persona, quines característiques té l'altra, per què proposes aquest, per què proposo jo aquell, i fer un debat, perquè realment després hagués pogut sortir un nom amb consens, que realment la idea de tenir un jutge o jutgessa de pau en consens és absolutament interessant, doncs la persona que a nosaltres ens hauria agradat poder fer-hi un debat, compta amb formació i experiència en mediació, és una persona profundament implicada i arrelada al municipi, al seu teixit associatiu. Després també ens agradaria destacar un element que no pot ser menys tingut. El càrrec de jutge o jutgessa de pau és objecte de votació cada 4 anys, o pot ser objecte de votació cada 4 anys, fet que indica clarament que la renovació forma part de l'esperit mateix del càrrec. En aquest context considerem que una renovació no només és legítima, sinó també és necessària i positiva, perquè ja entra en el si mateix del sentit del jutge de pau o jutgessa. Gràcies.
Molt bé, doncs fetes aquestes aportacions, passem a la votació i, per tant, tal com ha explicat la regidora i de forma una miqueta àgil, perquè hem de fer dues, li demanaríem ja que comenci a baixar el regidor. Ara votem el titular, eh? Perfecte. Doncs un cop que han votat tots els regidors i regidores, passem al recompte.
Sí. D'acord. El primer vot, Xavier Alavedra, Canturri. Esther Puig González. Esther Puig González. Xavier Alavedra Canturri. Xavier, entenem que és Xavier, el senyor Xavier Alavedra. Una abstenció. Abstenció. Míriam Valdeperes Arrada. Míriam Valdeperes Arrada. Míriam Valdeperes Arrada. Míriam Valldeperes 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 Arrada. I abstenció.
Doncs si la regidora dona el resultat de la, votació.
Sí. Tenim 20 vots emesos, hi han 3 abstencions, 3 vots al Xavier Alavedra Canturri, 2 vots a Esther Puig González i 12 vots a Míriam Valldeperes Arrada.
Molt bé, doncs ara passem a la votació de la persona suplent, del jutge o jutgessa suplent. Per tant, traient de les llistes dels candidats a la persona que ha sortit escollida com a, titular i fem el mateix procediment. Agraeixo l'agilitat que s'ha tingut en la primera votació i per tant comencem ja quan vulguis, Miquel, amb, la votació del suplent. Molt bé, doncs anem al recompte.
Xavier Alavedra Canturri. Esther Puig González. Esther Puig González. Xavier Alavedra Canturri. Xavier Alavedra Canturri. Abstenció. 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 Raúl Díez Ferrera. 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 Raúl Díez Ferrera.
Doncs si dones el resultat de l'escrutini.
Sí, dels 20 vots, 3 vots són per Xavier Alavedra Canturri, 12 vots per Raúl Díez Ferrera, 2 vots Esther Puig González i 3 abstencions.
Doncs tindríem ja aquest punt número 9 i, per tant, felicitar a la Míriam Valldeperes Herrada com a titular i al Raúl Díez Ferrera com a suplent. Passarien al punt número 10, assumptes sobrevinguts, que en Junta de Portaveus no s'ha dit que hi hagués cap assumpte i, per tant, entraríem a la segona part del ple, la part deliberativa i de control, i, per tant, anem al punt número 11, que és una moció presentada pel grup municipal de la CUP i que porta per títol Moció per la creació d'un museu local a Castellar del Vallès. Té la paraula per la seva defensa la regidora i portaveu Marga Uncins, quan vulguis, Marga.
Gràcies de nou. Aquesta moció va sortir arrel d'un reportatge que es va fer una xerrada a Sant Feliu que vam trobar que va ser molt interessant i que malauradament una gran part de la gent de Castellà som desconeixedores del nostre passat més recent i per això vam fer aquesta moció, que diu així: Castellà del Vallès és un municipi amb una riquesa patrimonial històrica excepcional, molt sovint desconeguda per la majoria de la població. En els darrers anys, diferents intervencions arqueològiques han permès documentar restes d'un valor indiscutible, materials de l'època íbera, estructures i evidències de l'època visigòtica, així com tombes antropomorfes d'època medieval. Aquest conjunt d'elements confirma que el nostre municipi té una llarga trajectòria d'ocupació humana i un patrimoni que mereix ser preservat i divulgat. Actualment, aquestes restes han estat catalogades i, segons els protocols vigents, seran traslladades a un magatzem centralitzat a Cervera. No obstant això, aquest equipament no compleix les millors condicions per a la conservació i estudi d'aquest tipus de material. Però, sobretot, aquest trasllat comporta una pèrdua simbòlica i real. Castellà no pot exposar ni recuperar les seves pròpies restes arqueològiques perquè no disposa d'un museu local que en permeti la custòdia i la difusió. Si el municipi comptés amb un museu reconegut oficialment, Castellà podria reclamar la cessió i el retorn d'aquestes peces, tal com preveu la legislació patrimonial catalana. Això ens permetria conservar al municipi evidències de la nostra pròpia història, evitar la seva dispersió i alhora facilitar-ne l'estudi i la divulgació. Conèixer la nostra història és essencial per entendre qui som com a comunitat. Un museu local és un espai de memòria col·lectiva, però també un centre d'interpretació, d'anàlisi, d'aprenentatge. No és només un lloc on s'exposen objectes, sinó un equipament cultural que dona sentit al passat i el posa en relació al present i al futur. A més, un museu local tindria un impacte molt positiu en diferents àmbits. Socialment, reforçaria el sentiment de pertinença i cohesió, oferiria activitats culturals i visites guiades i donaria espai a entitats i investigadors locals. Educativament, seria un recurs fonamental per a tots els centres educatius del municipi que podrien treballar la història local de manera directa, amb tallers, visites, projectes pedagògics. Culturalment, permetria dinamitzar l'activitat del municipi, organitzar exposicions, cicles temàtics i conferències, situar Castellà en el mapa cultural de la comarca. Econòmicament, seria un actiu d'atracció turística i de projecció externa, potenciant rutes patrimonials, activitats guiades i un model de turisme cultural sostenible. I patrimonialment, garantiria la bona conservació, estudi i difusió de les restes arqueològiques i del patrimoni material i immaterial del municipi. Castellà necessita i mereix un espai d'aquestes característiques. Una comunitat que coneix el seu passat és una comunitat més forta, més conscient i més cohesionada. La creació d'un museu local no només preservaria el nostre llegat, el posaria en valor i el faria accessible a tothom. Amb aquesta moció manifestem la voluntat de fer un pas endavant en la preservació i difusió del nostre patrimoni col·lectiu i d'assumir el compromís de dotar Castellà del Vallès d'un espai digne d'explicar qui som, d'on venim i cap on volem anar. Per tot això, els grups municipals sota signants proposen al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords: impulsar la creació d'un museu local a Castellà del Vallès de manera progressiva i planificada, amb reconeixement oficial i amb els requisits necessaris per a la conservació i exposició de materials arqueològics, històrics i patrimonials. Iniciar els treballs tècnics preliminars per identificar el model museístic més adient. Pot ser un centre d'interpretació, un museu de territori, un museu arqueològic, així també com les necessitats d'espai, de recursos i de pressupost. Explorar possibles emplaçaments pel futur museu local, prioritzant espais municipals existents o susceptibles de ser rehabilitats i valorant-ne l'accessibilitat i la viabilitat econòmica. Sol·licitar formalment a la Generalitat de Catalunya informació detallada sobre les restes arqueològiques dipositades al magatzem de Cervera i sobre els requisits per a la seva futura cessió o retorn al municipi. Establir un pla estratègic de patrimoni local que inclogui la catalogació, conservació i la difusió del patrimoni arqueològic i històric i que defineixi el paper del museu dins la política cultural municipal. Promoure la participació dels centres educatius, entitats culturals i especialistes locals en el disseny del projecte museístic, garantint que l'equipament respongui a les necessitats educatives, socials i culturals del municipi. Explorar línies de finançament externes, com ara subvencions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, fons europeus i altres programes de suport al patrimoni i equipaments culturals. Incorporar progressivament també continguts expositius, educatius i de recerca vinculats al patrimoni local, tot promovent activitats de divulgació mentre el museu es desenvolupa. I donar trasllat d'aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als centres educatius del municipi i a les entitats patrimonials i culturals de Castellà del Vallès. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Doncs, per part de l'equip de govern, té la paraula la regidora de Promoció de la Vila i Memòria Històrica, l'Elisabet Espanya. Quan vulguis, Elisabet.
Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Doncs bé, començaré llegint una notícia que va sortir el dia 13 d'abril del 2023, a l'actual, que deia: neix a Castellà el primer projecte museogràfic sobre l'arqueologia i la història del nucli de Castellà del Vallès. Es presenta com a centre d'interpretació del nucli arqueològic de Castellà, SINAC, perquè més enllà de ser només un museu, pretén explicar les fases evolutives del nostre municipi des del Neolític fins als nostres dies. I el dia 13 de setembre del 2025 aquest centre d'interpretació es va inaugurar. Per tant, la moció que avui porta en aquest ple no és un projecte nou, ni és un projecte que parteix de zero. Ja ha començat a caminar. Vostès afirmen que en els darrers anys s'han dut a terme diferents intervencions arqueològiques que han permès documentar restes d'un valor indiscutible. És cert. Però també és cert que aquest Ajuntament i les entitats del municipi fa temps que són conscients d'aquesta realitat i, precisament per això, s'han posat ja els fonaments per donar-hi resposta. També diuen que en un museu local no és només un lloc on s'exposen objectes, sinó un espai d'anàlisi, d'aprenentatge i de divulgació que connecta passat, present i futur. I és exactament aquesta la filosofia amb la qual neix el SINAC. Castellà disposa ja avui d'un espai on explicar el que érem i el que som, on exposar restes i troballes arqueològiques i fer-les accessibles a la ciutadania. Aquest espai està a la Casa Ribes, que obre les seves portes de manera regular l'últim diumenge de cada mes, resultat d'un treball conjunt entre l'Ajuntament i el Centre d'Estudis. I això volem que quedi clar. Aquest equip de govern treballa perquè la cultura sigui accessible a tothom i una de les prioritats és la divulgació del patrimoni o de la memòria històrica, i com a exemple doncs, la creació de la regidoria de memòria històrica. Hi ha la voluntat de continuar apostant per aquest projecte, consolidant la línia de treball ja iniciada. I per això, i lligat amb el que també demanen a la seva moció, la visita del SINAC està inclosa a la guia didàctica des d'aquest curs 2025-2026. Ara bé, la creació d'un museu local, que és el que demanen, va molt més enllà d'una declaració d'intencions. Requereix un plantejament estratègic de municipi, és a dir, definir quin model museístic volem, però sobretot quines són les possibilitats reals de sostenir-lo en una població de les característiques de Castellà. Per això, considerem que el camí iniciat amb la creació d'un centre d'interpretació és ja una realitat, que cal fer créixer amb planificació, rigor i compromís. Ens alegrem que ara des del seu partit assumin a la idea i el projecte que des de l'Ajuntament estem portant a terme des de fa anys. Però votar avui a favor d'aquesta proposta seria, al nostre entendre, menys tenir tota la feina feta fins ara, ignorar un projecte viu que ja existeix i que està donant fruits, i obviar el compromís real que aquest Ajuntament ha demostrat amb fets. Per aquests motius, compartint totalment l'esperit, però no el plantejament de la moció, el nostre vot no pot ser favorable.
Gràcies, regidora. Per part del grup d'Esquerra té la paraula la seva portaveu, la Dolors Ruiz, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom, bon vespre. Voldria subratllar que la moció presentada per la regidora portaveu de la CUP, la senyora Marga Oncins, té un bon plantejament. No proposa cap solució improvisada ni presenta un projecte tancat, sinó que posa sobre la taula allò que, segons el nostre parer, l'equip de govern ja hauria estat fent per complir el ferm compromís assumit en el pla d'actuació del mandat. La moció parla de treball tècnic previ, de planificació, de definició d'un model museístic i de recerca de recursos, és a dir, de posar les bases perquè Castellà pugui disposar d'un museu que obtingui el reconeixement oficial, que ens permeti recuperar i exposar les restes arqueològiques del nostre municipi. Els acords de la moció interpel·len directament al desplegament del Pla d'Actuació Municipal d'aquest govern i concretament el punt 3.2 del pla a la pàgina 23, on s'estableix com a objectiu exposar les restes arqueològiques trobades a Castellà dins l'eix de mantenir i divulgar el patrimoni cultural i històric. No podem mantenir el patrimoni si no disposem d'un museu reconegut oficialment. Per tant, no poden dir que els agafa de sorpresa. La regidora de Cultura ho és des de juny de 2019. La regidora de Promoció de la Vila prenia possessió al càrrec al gener del 2025 quan es va fer públic aquest pla de mandat. Imagino que hauria d'estar molt atenta especialment a aquell punt que hauria d'assumir des del primer moment per tal el contingut del Pla d'Actuació Municipal relatiu a l'exposició de les restes arqueològiques. I per això teníem un especial interès a escoltar les regidores de Cultura o de Promoció de la Vila perquè ens expliquessin què han fet durant aquests mesos per complir amb l'objectiu assenyalat pel PAM i quina avaluació en fan. Recordem que quan van redactar el PAM ja disposaven d'informació coneguda i molt rellevant. A l'apartat de Cultura del Setmanari, l'actual, el 6 de març de 2024, es fan públiques les troballes arqueològiques a Sant Feliu del Racó i es parla de restes d'època ibèrica, tardoantiga, visigòtica i el medieval. I en aquella mateixa notícia s'indicava que, seguint la normativa vigent, aquestes valuoses troballes acabarien traslladant-se al Magatzem General de la Generalitat per manca d'un museu al territori i on conservar les restes. Per tant, aquesta mancança era perfectament coneguda quan van redactar l'objectiu del PAM. I si el mateix PAM es defineix com un instrument viu amb mecanismes d'avaluació constant, adaptació de les accions i els canvis i reunions semestrals d'avaluació, preguntem clarament a la regidora com s'avalua el compliment del punt 3.2. Recordem que la necessitat patrimonial que ja estava detectada al març del 2024, és a dir, 9 mesos abans de l'aprovació d'aquest document. Hi ha una realitat incontestable. Castellà no disposa d'un museu reconegut oficialment i això no és una qüestió simbòlica, sinó pràctica i jurídica. Sense aquest reconeixement el nostre municipi no pot recuperar ni custodiar les seves pròpies restes arqueològiques. Si el PAM marca l'objectiu d'exposar-les, ja saben que calien eines, projectes i estructura, no només una formulació genèrica. Per això diem que aquesta moció no demana res inesperat. El que fa és posar ordre i mètode allà on el govern ja hauria d'estar treballant, si el PAM estigués desplegant-se amb coherència i si els mecanismes d'avaluació i adaptació que el mateix pla preveu s'haguessin activat. I a hores d'ara no tenim constància que això s'hagi fet. Ni al juliol del 2025, quan feia 6 mesos, ni al gener del 2026, que ara ja fa un any. I em sap molt de greu, que decideixin no votar a favor, perquè un sí hagués estat una activació dels mecanismes per poder aconseguir aquest reconeixement i poder recuperar aquestes restes. Pel que fa al CINAC, és un centre d'interpretació i un espai de divulgació del patrimoni arqueològic local amb un valor cultural i pedagògic indiscutible. Però no és un museu reconegut oficialment, ni ho és avui, ni ho és de manera transitòria, i això és clau. El CINAC no compleix els requisits legals i administratius que permeten a un equipament custodiar, conservar i recuperar restes arqueològiques. Per tant, no pot donar resposta, ni tan sols de manera temporal, al compromís que vostès ja van marcar com a 3.2 en aquest pla d'actuació municipal, i ho haurien de saber-ho. Sense museu reconegut, les restes arqueològiques trobades a Castellà han de marxar fora del municipi. El CINAC pot explicar el passat, però no pot retenir-lo. Per això cita el CINAC no resol la qüestió que avui tenim sobre la taula. El que fa la moció és precisament plantejar el pas que encara no s'ha fet. Treball tècnic, definició d'un model museístic i planificació per arribar a disposar d'un museu que compleixi els requisits legals. Això és el que demana la moció i això és el que exigeix el Pla d'Actuació Municipal. Gràcies.
Molt bé, regidora, l'hem sentit alt i clar. Per part de Junts té la paraula el seu portaveu, Joan Juni, quan vulgui, Joan.
Gràcies, alcaldessa. Des de Junts volem començar deixant clar una cosa. Compartim el fons de la reflexió que fa aquesta moció. Castellà té patrimoni, té història, té potencial per algun dia disposar d'un museu local que ho expliqui amb rigor. Dit això, no podem compartir ni la manera ni el moment en què s'ha plantejat aquesta proposta. Un projecte com un museu local no és una idea menor ni simbòlica. Implica model, espai, recursos humans, pressupost i sostenibilitat a llarg termini. I això no es pot improvisar ni portar al ple en pocs dies, sense haver parlat abans amb ningú ni haver contrastat què s'està fent ja al municipi. A Castellà fa temps que es treballa en patrimoni. S'han reprès les excavacions arqueològiques, s'han fet estudis validats per la Generalitat i s'han destinat recursos concrets. I volem deixar constància que aquestes actuacions no han sorgit espontàniament, sinó que són fruit de la negociació pressupostària de Junts per Castellà amb l'equip de govern. Per això, i precisament perquè creiem que un museu és una idea seriosa i important, avui volem fer una proposta clara al grup de la CUP: retirar aquesta moció. Retirar-la no és renunciar a res, al contrari, és donar-se el temps necessari per treballar-la bé, parlar-ne amb tots els grups, amb els tècnics i amb el municipi, i tornar-la a portar al ple com una proposta consensuada, madura i en projecte. Si la moció es manté tal com està avui, nosaltres no la podem votar a favor. Però si es retira, per treballar-la de manera conjunta, Junts per Castellà hi tindrà la mà estesa, perquè el patrimoni de Castellà no necessita presses ni titulars, necessita projecte i consens. Un museu local no es proclama, es construeix amb rigor, planificació i responsabilitat. Gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de... Ara toca, té la veu, el seu portaveu, Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcaldessa. Sense menysprear ningú i buscant un millor resultat entre tots i per a tots, volem dir que un museu no és només un espai físic, implica personal especialitzat, conservació i una estratègia a llarg termini. En aquest sentit, des d'ara toca, valorem positivament que s'obri aquesta reflexió i que es posi en relleu la necessitat de preservar i difondre el patrimoni local. Considerem que el municipi ha de poder explorar aquesta possibilitat amb serietat i analitzant quin model de museu seria viable i útil per al poble. Per tot això, manifestem la nostra disposició a participar en aquest debat i treballar perquè Castellà del Vallès disposi d'un futur, d'un espai digne on el seu patrimoni pugui ser estudiat i compartit. I com a reflexió, només diria que no estem tan lluny del que parlem tots, però alguna vegada, potser encara que siguem grups diferents, poder al mig, en vez de posar o, podríem mirar de posar i jo crec que trauríem millors resultats amb tot. És un treball fet, tampoc, no crec que sigui menysprear aprovar la moció i res, donar-li suport. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Entenc que la regidora i portaveu de la CUP té la paraula, la Marga Uncins, quan vulguis.
Moltes gràcies. Sí, realment és que m'he quedat una mica com astorada perquè és una moció que no va ni de cop i volta, que a més és com molt prudent i va plantejant els dubtes i tot el que ens podem trobar, i és una moció d'una feina que es començaria ara i que té molt de camí per endavant, camí en el qual pensava que ens hi sumaríem totes i tots. Ni menystenim ni obviem res. Quan es va fer tots unes jornades de debat sobre com volíem que fos el centre d'interpretació i l'arxiu municipal, jo hi era en aquelles jornades. És a dir, no estem menystenint ni obviar res. Vull dir, això és, no sé, una crítica tan absolutament absurda que em sobta que vingui de part d'una persona que forma part de l'equip de govern i que, no sé, és que és absolutament absurd, no té cap mena de sentit. No estem menystenint ni estem obviant res. Precisament el que volem és enriquir el que ja hi ha. Hi ha feina que s'està fent molt ben feta. L'Arxiu Municipal, el Centre d'Interpretació, està fent molta feina molt ben feta, està treballant molt bé, i la nostra proposta era enriquir això. Quan es fan explicacions, es poden donar raons o excuses, i vostès voten en contra donant tot un seguit d'excuses, però no he trobat cap raó convincent. Per què no em deien que tenien aquests arguments? No hauríem pogut parlar. Els hauria pogut explicar tot un seguit de coses. Els hauria pogut explicar que això no és ni menys tenir ni obviar. No sé, jo crec que hauríem arribat tan fàcilment a un acord si haguessin estat oberts a debatre'n. Clar, si ho porten aquí directament dient no i tanquen la porta, doncs això de debat, evidentment, no en té res. Què els hauria pogut dir? Doncs una mica el que us hauria pogut dir és el que comentava la regidora d'Esquerra, la Dolors. La diferència principal entre el que tenim aquí a Castellà, un arxiu municipal, un centre d'interpretació, i un museu, és la funció, el tipus de material que custodien. Tots dos treballen en patrimoni i memòria, és cert, però la funció de l'arxiu, la funció d'un centre d'interpretació és conservar aquests documents administratius, guardar la memòria administrativa, la memòria històrica, assegurar el dret d'accés a la informació, sobretot ser una eina per investigadors, per gestors, per ciutadans que volen, que necessiten informació oficial, que volen aquesta història documental, que volen veure en veu alta de la història del nostre municipi. El museu conserva objectes materials, artístics, arqueològics. Tots dos tenen aquest objectiu de preservar memòria històrica, és evident, però és que no són excloents, és que demanar un museu no està menys tenint el que s'està fent ara, al revés, s'està valorant tant el que s'està fent ara que proposem d'enriquir-ho. Com? Amb aquesta figura d'un museu, que pot tenir unes funcions que el que hi ha ara a Castellà no pot, perquè legalment no pot preservar les restes físiques que sí que poden estar en un museu. De cara a Junts, també, no sé, és com molt sorprenent. No pot compartir la manera en què hem fet aquesta moció. No sé, està escrit en català, d'esquerra dreta, normal. Quina manera hem escrit la moció? Jo crec que tots els seus dubtes reflecteixen en una frase: no s'han llegit la moció. No se l'han llegida, perquè estan dient que, no sé, han posat també tot un seguit d'excuses, que no raons, que en el nostre argumentari de la moció estan detalladíssimes. El tema de la gent que es necessitarà, què pretenem, com buscar pressupost, com buscar un lloc. No estem dient volem que es faci un museu aquí amb aquesta gent. Estem dient obrim la porta a buscar el millor lloc, les millors persones, anem mica en mica a buscar com es financia, quan ho podem fer. És un inici d'un procés que realment enriquiria molt el que ja tenim. Si volíem parlar-ne, per què no han contactat amb nosaltres, senyors de Junts? Potser haver fet una trobada abans del ple a diverses bandes hauria estat molt enriquidor per totes les parts. I en aquesta trobada sí que llavors se'ns hagués pogut dir: miri, senyors de la CUP, senyores de la CUP, Marga, això no ens acaba d'agradar. Per què? Doncs mira, això d'aquí potser es podria retirar. Ah, doncs mira, tens raó, és veritat, això ho podríem retirar. Què proposaríeu? Això és parlar-ne entre totes. Però venir aquí i dir retireu la moció, sí, home, i què us heu pensat? Som nosaltres qui decidim quan presentem les mocions i com. I el moment de fer esmenes era abans del ple, no en el ple municipal. I això va pels dos grups que han estat aquí dient votarem que no, hi està. Però si no han entrat a un debat, si no m'han dit res. És que en cap moment ni tan sols tinc un WhatsApp ni una trucada dient-me: Marga, parlem-ne. Marga, parlem-ne perquè crec que és excloent. A veure, parlem-ne, per què és excloent? Ostres, doncs mira, disculpa, ens hem expressat malament. No volíem dir això, volíem dir allò altre. Doncs mira, si ho redacteu així, ens agrada. D'acord, no sé, parlem-ne, però ningú ha proposat res. I ara heu fet el que sempre se'ns critica a la CUP, que votem en contra sense haver proposat res. I estic jo... Clar... I jo estic jo sola, però és que vosaltres sou molts, sou 3 i sou 12. I ningú s'ha posat en contacte amb mi per dir: Marga, replantegem això. Marga, mirem-ho. Està bé en el fons, que tots heu dit que està molt bé en el fons, però no ens acaba d'agradar. Què no us acaba d'agradar? Parlem-ne. La CUP no som... Jo no sóc una persona que digui no. No, 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 no.
estic oberta a dialogar. Ostres, i la gent que em coneix i que ha treballat amb mi ho sap. Havent de parlat, però no. Votem que no. Bé, doncs tot el que m'han donat són raons, excuses, però no he trobat cap raó. Volen votar en contra? Doncs votin en contra. Molt bé. Però no convencen. No convencen perquè no tenen cap raó lògica. Gràcies.
Molt bé. Entrem en el torn de rèpliques. Té la paraula la regidora, la Elisabet Espanya. Quan vulguis, Elisabet.
Molt bé, gràcies. Jo diria que al meu WhatsApp tampoc hi ha cap missatge per la seva part que ens hagin dit parlem-ne d'això. Per tant, ha sigut l'emoció. Vàries coses. Ens diuen que no estan, que no hi ha exposades les restes. Suposo que tampoc han anat al CINAC, no ho sé, però allà hi ha restes. Allà hi ha restes arqueològiques reals. Per tant, el dir que Castellà no pot exposar les seves restes és que és faltar la veritat. El que tenim ara mateix, i per això, és que si haguéssim demanat parlar de la moció hauria sigut pràcticament una esmena a la totalitat, perquè és que és tan ampli el ventall de punts que estan exposant des d'impulsar-lo fins a promoure la participació dels centres educatius. Està a la guia didàctica des d'aquest curs. Les escoles estan anant al centre d'interpretació. Per tant, és que no sé d'on diuen que no s'estan exposant, que no s'ha treballat el pla d'actuació. És una realitat. Està a la Casa Ribes i està obert cada diumenge últim de mes. Per tant, que no s'ha fet res respecte a aquest tema, jo crec que això també és falta la veritat. El tema que no és un centre d'interpretació, que no és un museu, és veritat. És a dir, un museu no és un centre d'interpretació i no ho és per definició legal ni per les obligacions que comporta, que són moltíssimes. Un museu és una institució permanent que requereix una estructura estable, personal qualificat, gestió tècnica i científica, inventaris, sistemes de conservació, seguretat, reserves, pressupostos estructurals i una planificació a llarg termini. Això no és una opinió pública ni política, és una exigència legal dels museus, que també hagués estat bé que s'hagués incorporat als pressupostos o que ho haguessin proposat en els pressupostos d'incorporar-ho. Per tant, un centre d'interpretació és, de moment, una eina cultural més flexible que està utilitzada per molts municipis de Catalunya. És més àgil, és més flexible i et permet anar incorporant aquest projecte a poc a poc. Per tant, ja li dic, haguéssim hagut de fer esmenes a la totalitat i no és menystenir. Quan jo he dit que és menystenir, és perquè jo no sé si n'hi han anat, perquè llegint la seva moció, a mi i perquè han dit que és d'una idea d'una xerrada a Sant Feliu, jo no sé si vostès han anat al centre, al CINAC aquest, de Castellà. Per tant, ni és, ha sigut en aquest sentit el que li he dit, del menystenir. I ja està, és simplement, i insisteixo, estem totalment a favor de l'esperit d'aquesta moció, perquè és que la prova és que hi ha un centre d'interpretació que està obert i que treballarem, per suposat que treballarem, és només l'inici, però treballarem i estem treballant, Ajuntament i Centre d'Estudis, perquè això es vagi ampliant i fer les passes necessàries per si un dia ha de ser un museu local. D'acord? Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part d'Esquerra, té la paraula la seva portaveu, Dolors Ruiz, quan vulguis.
És una llàstima perquè el CINAC està molt bé, és indiscutible i no és la primera vegada que a Castellà artistes demanen la creació d'un museu, diferents museus. Sempre s'han trobat amb un no i és una llàstima. Jo no sé la regidora de Cultura si pensa igual que jo, és una llàstima que no tinguem museus a Castellà. I fa molta pena que s'excusin amb que calen recursos econòmics d'espais quan tenim edificis que es podrien adequar en aquest sentit. I quan hi han disponibles subvencions de la Diputació, de diferents estaments supramunicipals, per tal
de que es pugui vetllar per la cultura i que es pugui vetllar pel patrimoni, i en aquest cas crec que és una de les tasques que haurien d'haver fet. Quan ens costarà, perquè si a principi de mandat deien que volien exposar les restes arqueològiques trobades a Castellà dintre del punt que diu mantenir el patrimoni cultural i històric, mantenir vol dir que nosaltres podem disposar d'ell, s'haurien de poder fer uns números per saber què ens costa i possiblement la dotació de la Diputació que dona fins a 15 milions, doncs, o la del programa sectorial de restauració del patrimoni que dona 20 milions, es podrien aprofitar. No sé què han demanat vostès i què els ha vingut denegat. Estaria molt bé aquesta avaluació que deien que el PAM havia de fer cada 6 mesos amb reunions de les quals no tenim notícia, ens poguessin donar unes dades objectives de què ha fet l'equip de govern, la regidoria de Cultura, la regidoria de promoció de la vila, per recuperar aquest patrimoni i per poder exposar les restes trobades a Castellà, mantenir-les, que sense que tinguem un museu reconegut han de marxar fora.
No sé si hi ha més intervencions. A mi m'agradaria aclarir que el que diu el PANC, que exposarem les restes arqueològiques trobades a les obres de la plaça Major, s'ha fet i estan exposades. I bé, la regidora ho ha dit, en el centre d'interpretació estan les peces originals i després hi ha 2 tombes, perquè no hi hagi anat i vol anar-hi, doncs és molt interessant. Les peces que estan exposades són originals de les que es van trobar i després hi ha la recreació de 2 tombes, que les tombes sí que els ossos no són els originals, perquè això la Generalitat no ho permet per temes de conservació, i que el dia de la inauguració d'aquest centre estava aquí la persona responsable, director de la Generalitat, i allà jo mateixa en la presentació li vaig anunciar que reclamarien, quan estigués tot en marxa, que tornessin les restes que tenen ells en el seu magatzem de Cervera. Però que el que diu el PANC és exposar les restes, estan exposades. Crec que té la paraula, encara la demana el regidor de Junts, el Joan Juni, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Només un aclariment final per part de Junts per Castellà. Nosaltres no hem vingut avui a discutir qui estima més el patrimoni ni a entrar en un intercanvi de retrets. Hem vingut a posicionar-nos sobre una moció concreta. I ho hem fet amb arguments, amb dades i en coherència amb la feina que fa anys que s'està fent al municipi. Respectem totes les opinions, però mantenim el nostre vot en contra perquè creiem que el patrimoni i els projectes culturals d'aquesta magnitud no es poden abordar amb presses ni amb declaracions genèriques. El debat, per part nostra, queda aquí. El temps i els fets demostraran quina és la millor manera de construir un projecte sòlid per Castellà. Gràcies.
Molt bé, doncs entrem en la contrarèplica. Té la paraula la representant proposant, la Marga Uncins, quan vulguis.
Sí, voldria contrarreplicar alguns dels aspectes. Evidentment, aquesta moció no ve tan sols de la xerrada, no som tan simples. Vull dir, la xerrada potser, no sé, va ser un detonant o va ser el que ens va fer decidir de mira, tot això que hem estat parlant tantes vegades, per què no ho reflectim en forma de moció? Però no és perquè vam veure una xerrada i se'ns va il·luminar de ai, mira, farem una moció. No, vaja, no sé, nosaltres no treballem així, crec que cap grup d'aquí treballa així. Crec que ens estimem massa el nostre municipi com per treballar a cop d'efecte. No ho entenc, de debò. Volen fer a la llarga un museu, però voten que no una moció que demana de fer a la llarga un museu. Molt coherent tot plegat. No sé, és que això em fa pensar que ara voten que no per després fer el museu vostès i poder penjar-se la medalla que el museu l'han fet vostès. És que si no, no s'entén. Aquí l'únic que demanem és començar a caminar per fer un museu. Senyors de Junts, no estem dient que el museu s'ha de fer demà, a correcuita, ja, pam, fem-ho. No, estem dient, comencem a caminar per mirar quina seria la millor manera de poder fer un museu d'història. Això és treballar a correcuita. És que no ho puc entendre. Diuen que no venen a debatre que és un ple, llavors, sinó un conjunt de debats, rèpliques i contrarèpliques, és el que enriqueix el ple. No? Igual que les comissions informatives, el que ens enriqueix és precisament poder fer aquestes rèpliques i contrarèpliques. Si no, no sé què estem fent aquí. No? Llavors, no ho entenc. nosaltres creiem, junts, nosaltres creiem que hi ha d'haver un museu però no es pot fer correcuita. I nosaltres en aquesta moció estem dient volem que hi hagi un museu i plantegem-nos bé i seriosament com ha de ser aquest museu. Per tant, estem demanant el que vostès diuen, però ens votaran que no, és que no puc entendre res. És cert que hi ha exposicions, però nosaltres volem alguna cosa més que una exposició temporal. Sí, un museu va més enllà que una exposició temporal, que és molt ric, és evident, que és molt ric, que està obert a les escoles, ja ho sé, evidentment. Estic treballant en un centre educatiu de castellà, ho sé, però nosaltres volem anar més enllà. I per això hem fet aquesta proposta i crec que és una moció que va amb peus de plom. No és una moció atabalada que va correcuita pim-pam. És una moció que va amb peus de plom. Parem-nos, mirem, plantegem-nos, pensem com ho podem fer, d'on traiem els pressupostos, quins professionals necessitem, no sé. Després, quan m'ha dit que haver sortit els pressupostos, a veure, els pressupostos es van presentar a l'octubre, a la moció, la que hem de presentar ara, no sé. De debò que no sé què treu peu parlar que hagués pogut sortir els pressupostos. Bueno, potser si s'aprova sortirà els pressupostos d'aquest any, però haver sortit els pressupostos del 2025 no té cap mena de sentit. I en darrer lloc, la CUP hem estat els proposants de la moció. Eren vostès que havien de contactar amb nosaltres per proposar esmenes. Fossin a la totalitat o no. És que si haguessin proposat esmenes, hauríem proposat una esmena a la totalitat. Doncs endavant. Clar que sí, sentem-nos i parlem-ne. Mira, Marga, això hauria de ser una esmena a la totalitat. Per què? Parlem-ne, debatem, si és que a mi m'encanta el debat. És que ha de ser a la totalitat. Home, no us passéssim, per què? I potser al final acaba sent un... 50-50. Doncs no és com nosaltres volem, tampoc és una esmena a la totalitat com haguéssim volgut, però surt una cosa que... Ens acaba d'agradar a tots. Fantàstic. No és molt millor això que no pas votar a tots en contra? Però, no sé, és que sembla que els hi fa por de proposar un debat. És que no ho puc entendre, però en tot cas eren vostès que havien de proposar les esmenes. Nosaltres hem proposat la moció. Gràcies.
Molt bé, doncs bueno, deixem aquí el... Vale, doncs per acabar, per finalitzar el debat, la regidora d'Esquerra, la Dolors Ruiz, quan vulgui.
Gràcies, alcaldessa. Vull puntualitzar que el punt 3.2 del Pla d'Actuació Municipal diu exposar les restes arqueològiques trobades a Castellà, no diu a la plaça Major, i les restes trobades a Sant Feliu del Racó són molt valuoses. Les que s'estan exposant, segons ens ha dit l'alcaldessa, són les trobades a la plaça Major, però cal veure que quan es van trobar les de Sant Feliu era el març del 2024 i aquest any ens els van presentar el gener del 2025. Deixar fora les restes de Sant Feliu crec que...
Molt bé. Queda en peu la invitació a que vagin a visitar el centre i puguin veure el que ja has posat i així es parlarem tots amb més propietat. Passem a les votacions. Per tant, anem a la votació del punt número 11, moció presentada pel grup municipal de la CUP i que porta per títol moció per la creació d'un museu local a Castellà del Vallès. Vots en contra, vota en contra a l'equip de govern i a l'equip de Junts per Castellà. Abstencions, vots a favor. Vot a favor, Esquerra Republicana, la CUP i Ara Toca. Passem doncs al punt número 12, proposicions i mocions sobrevingudes, que no em consta que n'hi hagi cap. I per tant passem al número 13, precs i preguntes. Hi ha dues preguntes que formulen les dues al grup d'Ara Toca i que si el seu portaveu saber a llegir la primera serà contestada i després ja llegirem la segona.
Moltes gràcies, alcaldessa. En les darreres setmanes, diverses famílies i joves de Castellà del Vallès s'han adreçat al nostre grup per expressar la seva inquietud pel tancament de l'espai d'oci esportiu que molta gent el fan servir i els hi va molt bé, com és el punt de trobada. Aviam com els explico jo. Pel tancament de l'espai d'oci esportiu durant les vacances de Nadal. Aquest equipament, que s'ha consolidat com un punt de trobada segur, saludable i de convivència per al jovent del municipi, ha esdevingut un recurs essencial, especialment en períodes no lectius, quan l'oferta d'activitats i espais de lleure és més limitada. La manca d'aquest espai durant unes dates ha generat inquietud entre els usuaris habituals i les seves famílies, que consideren que el municipi ha de garantir opcions de lleure actiu i segur per als joves, especialment en un moment en què la promoció d'hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc són prioritàries. Per aquest motiu, i amb la voluntat de vetllar per una oferta de lleure infantil juvenil adequada i continuada, formularem les següents preguntes. Per si no queda clar, l'espai, nosaltres parlàvem del tancament de l'espai Tolrà, les festes de Nadal. Vale? Fem un parell de preguntes. Quines són les raons que han motivat el tancament de l'espai d'oci esportiu durant les vacances de Nadal i quines mesures es preveuen per garantir que els usuaris de Castellals de la Vila puguin seguir gaudint d'un espai de lleure i esport durant aquestes dates? Especialment en cas de que no sigui possible mantenir-lo obert durant el proper any les mateixes vacances. I pregunta número 2. Considerant la importància de l'espai per a la convivència i l'oci, pensa l'equip de govern impulsar la creació d'una alternativa o un programa especial per a les properes vacances de Nadal, de manera que cap jove del municipi quedi sense la possibilitat d'utilitzar un centre o tinguin un lloc on estar. Gràcies.
Bé, responc la primera. El tancament de l'espai Tolrà durant les vacances de Nadal ha estat motivat pel gran volum d'activitats simultànies i l'alta afluència de persones que no permetien garantir un ús segur de l'equipament. L'espai forma part del projecte Patis Oberts, adreçat a joves i adolescents i dinamitzat per la Creu Roja. De cara a futures vacances de Nadal, com comentava el regidor, les regidories de Serveis Socials i Joventut estudiaran alternatives per garantir espais de lleure i esport al municipi. I respecte a la segona, tot i que el projecte Patis Oberts s'adreça a un col·lectiu juvenil concret, l'equip de govern és conscient del seu impacte ampli al municipi. Per aquest motiu, es treballarà per valorar i definir la millor fórmula que garanteixi una alternativa adequada d'oci esportiu durant les properes vacances de Nadal. Gràcies.
Gràcies.
La segona.
Gràcies, alcaldessa. Des del grup municipal de Rato Castellà hi ha petició de diversos veïns i veïnes de la plaça Emili Altimira i altres usuaris, molts d'ells doncs, joves o gent gran que passegen per aquesta plaça. Us volem formular dues preguntes relatives a la situació actual de l'esmentada plaça. En els darrers mesos s'ha detectat un increment notable de la presència de rates en aquest espai i a ple llum del dia. Aquesta problemàtica afecta directament la higiene i la seguretat dels usuaris, deteriora la qualitat de l'espai públic i genera una sensació d'inseguretat i malestar entre els veïns. La presència de rosegadors pot comportar riscos sanitaris i els gossos que a diari es passegen per la plaça. Per aquest motiu, considerem imprescindible que l'Ajuntament actuï amb celeritat i eficàcia per garantir un entorn saludable i segur. En aquest sentit, formulem les següents preguntes. Quines mesures té previst adoptar l'equip de govern per abordar i solucionar la presència de rates a la plaça Emili Altimira? I quin pla d'actuació es preveu implementar per assegurar la higiene i la seguretat de veïns i veïnes? I la pregunta número 2 és: quines accions immediates es contemplen per millorar l'estat general de l'espai públic de la plaça, incloent-hi les zones verdes i els espais comuns, i quines mesures a curt termini es preveuen per mantenir-la en condicions òptimes? Gràcies.
Molt bé, respecte a la primera pregunta, no és que hi hagi accions previstes, sinó que ja s'estan prenent des de finals de setembre del 2025. I fins ara, al gener del 26, s'han realitzat 5 inspeccions i tractaments amb rodenticida, incloent-hi la xarxa de clavegueram. S'han instal·lat 5 papereres amb portesquers, s'han dut a terme un desbrossat intensiu dels parterres amb tapat de caus i s'ha incrementat la neteja i recollida diària de residus. S'ha informat també el veïnat i col·locat cartelleria per fomentar la col·laboració ciutadana i modificar temporalment els usos de l'espai. Els terminis de revisió del tractament s'han reduït a 5 dies i ja s'ha realitzat la darrera inspecció amb participació de serveis municipals i l'empresa de control de plagues. Com a mesura preventiva, es va tancar temporalment algun accés a la plaça. I respecte a la segona pregunta, s'ha iniciat, com dèiem, una actuació integral de neteja i ordenació de zones verdes i espais comuns, amb poda selectiva, aclarida de vegetació, retirada de restes vegetals i millora de la ventilació dels parterres per reduir la proliferació de fauna no desitjada. Aquesta actuació ha quedat enllestida aquesta setmana i, paral·lelament, s'implantarà un pla de manteniment reforçat amb treballs periòdics de jardineria i neteja sistemàtica dels espais comuns. Gràcies.
Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquest ple i, per tant, ens emplacem a tots. Moltíssimes gràcies per l'assistència i ens veiem el dia 24 de febrer en el proper ple i, per tant, amb això aixequem la sessió.